A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia, avui dijous, i avui sense voler he tornat a fer la tertúlia dels Alberts. Albert Gelabert, benvingut.
Hola, bon dia.
I ben trobats. Albert Torres, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Bueno, o sigui que avui tinc dos Alberts, per dir-ho així, o sigui, ho dèiem abans d'entrar a l'estudi, són coincidències a vegades que fan els convidats. Bé, Albert, ja que et tinc aquí i que he buscat informació per preparar aquesta tertúlia, ahir vareu tenir dinar de germanor entre antics síndics, antics consellers a Obinyà, si no dic malament.
No, vas bé.
Vaig bé, vaig bé. Ho sé perquè t'he vist de refilada amb algunes fotos, eh?
Sí.
Bueno, són dinars interessants de xerrades, també.
Sí, o sigui, a veure, com que tenim la sort que hi ha una persona que ho organitza, o sigui, es fa cada any, perquè el dia que aquesta persona no se'n cuide, com a la majoria dels casos, si no hi ha un promotor, això decau de manera molt ràpida.
Amb tot, eh?
Sí, sí, i aquí el tenim, i aleshores, en algun lloc de l'aparença he llegit que de la Comissió Constituent i no és veritat. O sigui, és el Consell Constituent, però de les dues etapes, no d'una sola. O sigui, la gent que és convidada. Naturalment hi ha que, per desgràcia, alguns no hi són i per d'altres, en un moment d'any, no poden vindre. No, però és una reunió interessant. O sigui, vull dir, quan pràcticament els que anem a aquesta reunió ens estem fora de la política activa, parles amb més tranquil·litat, es recorden vells temps i, en fi, i també hi ha diversitat d'opinions en molts temes.
Albert, tu aquestes trobades dius, bueno, sí, són interessants sempre, com diu l'Albert, que hi hagi comissió de festes, no? O sigui, que hi hagi un que tingui la benevolència d'ocupar-se'n, perquè si no, bueno, doncs complicat.
Això és el que ens està explicant l'Albert, però és en tot, eh? Si hem de fer una reunió pública per un tema concret, si hem de buscar firmes per un altre tema, si s'ha de fer organitzar qualsevol cosa, si no hi ha una persona o dos que passen endavant, prenen la iniciativa, si juguen al temps i no sé quantes coses, això no funciona. I en el seu cas, en el cas de la Comissió Constituent i de la pre-Comissió Constituent, aviam, òbviament, hi ha 28 consellers per dos, més els síndics, i hi ha alguns van repetir, però bueno, que deuen ser una cinquantena o 45 persones. Sí. Si n'hi ha un que pren la iniciativa, que intueixo que és en Torre la Vella...
Ni més ni menys.
Llavors, pues això es va celebrar...
No, a veure, és una persona en aquell moment era conseller, que és el Miquel Armengol, o sigui, no cal pas amagar els noms, i és ell que, a més, com que tot el tema de restauració, per raons de professió, coneix els restaurants Mulata, i aleshores intenta fer tombs per parròquia. Aquest any tocava Sant Julià, i l'any vinent tocarà en un restaurant d'Escaldes. Llavors ell els coneix, el d'allò, aquest, aquí, l'altre, i tothom content i satisfet.
Però és que està molt bé que es faci això, eh? Està molt bé, jo ho trobo molt bé, eh?
No, no, i a més, jo penso que avui, amb aquests actes, la gent s'hi troba bé. O sigui, vull dir, pots parlar de lo humà i de lo diví, de lo passat, de lo altre, que més falta, i, a veure, i tots som conscients de que no ha estat pas sempre una bassa d'oli, no? Però ara, en aquest moment, es mira des d'un angle, des d'una altra perspectiva, i amb molta tranquil·litat, i a més, aquests actes que hi pot haver discrepàncies, inclús enfrontaments, també fan madurar la persona, i quan ha passat el temps tothom ho veu amb un aire diferent, i hi ha un gran companyerisme i molt bona amistat, malgrat hi pugui haver diferents maneres de pensar.
Sí, del que dius, Albert, és que em dóna a entendre que, indiferentment de l'opinió política o el color polític, si ho podem dir així, en aquests dinars s'esvaeix completament i hi ha molta més, diguem, simbiosi i germanor, com deies tu, en la xerrada. O sigui, com ja no estàs tan exposat políticament, la conversa és molt més distesa.
Sí, 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 molt més distesa i molt més franca.
Bueno, i segurament no hi ha la diferència de dir, no, escolta, jo ho veig blanc, tu ho veus negre, perquè tot aquest entorn de la discussió política no hi és. Escolta, tu ho veus blanc, jo ho veig negre, aquí potser tu et vas equivocar, però potser ho hauria d'haver fet d'aquesta manera, perquè una part de raó tenia jo, encara que sigui sentat a la taula al costat de l'altre, que en algun moment li donguis o et dongui la raó.
Sí, no, evidentment. I aleshores, com que no hi ha aquest... aquest clima polític, en certa manera, d'enfrontament, i pues, la cosa és diferent. O sigui, hi ha persones que vàrem tindre divergències en un moment donat, però ara es fa el comentari així, i després quan es comenta la situació actual, aleshores un et dirà, no, jo estic d'acord amb el d'allò, i l'altre dirà, no, jo aquí no et segueixo per això o per l'altre, però dintre d'un clima i un diàleg molt franc i molt obert, i molt agradable, en fi.
Això ara m'està vinguent una idea al cap, potser també per segons quins moments el Consell General potser faríem bé de fer com vosaltres, anar a dinar tots junts i potser solventarien les coses millor que no pas a la sala del Consell.
Segurament, segurament, i ara li prenem un moment la paraula, Albert, moltes coses s'arreglen més fàcilment al tomb d'una taula, encara que sigui consellers de Comú, jo parlo pel Comú que ja està uns quants anys, que no pas amb enfrontaments a la taula, perquè si estem parlant d'enfrontaments a la taula del Comú, les posicions són rígides. Aquí i aquí. I cadascú pot canviar, pot dir el que vulgui, pot raonar el que vulgui, a damunt de la taula del Consell de Comú no o del Consell General. No canviaran de criteri. En canvi, si això se n'ha parlat fora de la sessió oficial, a vegades es troba en punt d'equilibri.
No, no, totalment d'acord. Primer, dos factors. A la meva època, o sigui, estàvem en època preconstituent i, per tant, els partits polítics no existien, existien els grups. Aleshores, cada persona tenia la seva llibertat i la seva opinió i a vegades contrari al company que tenia assentat a la vora. I això avui s'ha perdut, perquè amb els partits polítics això ha passat a ser una espècie de disciplina i allí mane un, dona o manen la majoria i els altres han de seguir obligatòriament. No sé si en un país com Andorra és la solució ideal, però en aquell moment va semblar que sí. Potser avui, no ho sé, o sigui, és un tema complicat, igual que el tema de les llistes obertes. Hi ha gent partidària de llistes obertes. Jo no hi soc pas contrari, al revés. Però clar, et diuen llistes obertes, però dintre del mateix partit. I a quanta gent hi hauria que faria el canvi del primer per l'últim o el que fos, que aquesta llista hi faria canvis, perquè la faria potser alguns que coneixen aquell i per diferents motius contra un o a favor d'un altre, però de manera general jo no crec que pogués influir massa en els resultats electorals.
Influiria, jo crec, si les llistes fossin obertes, òbviament, llavors votaria la persona i seria acabat de votar el partit.
Sí, però si oberta dintre del mateix partit, votes el partit igualment.
No, però no tothom dintre de la mateixa llista, tu ho saps bé, té els mateixos criteris i és o sí, tan rebel·lió o tan sumís.
Sí, però vull dir, els dubtes que tinc és si això podria afectar els resultats electorals. Massa. Perquè no sé si hi ha massa percentatge de gent, tampoc, és que tampoc ho tinc clar, que puguin fer, que fessin aquests canvis. Perquè també hi ha una partida de gent que per sistema vota el partit, No ho podem ignorar, I cada dia més a nivell de la joventut. No ho sé. I l'altre, clar, si anem a llistes obertes entre tots els partits, vol dir que els partits polítics deixen d'existir i tornem a l'antic sistema, que tampoc no era tan dolent que això,
Però escolta'm una cosa. Jo vaig viure fa poc a la televisió francesa. A França hi havia uns diputats del nord del Pas-de-Calais per allà dalt que volien eliminar la corrida. A França. Que tota la zona de Nimes i de Jonc encara està bastant. I els diputats de Nimes li van dir a aquell del nord, escolta, si la vols, això l'Assemblea Nacional, si la vols eliminar, eliminarà. Però de la teva circunscripció, de la meva no. No s'ha fet. No, França no ha prohibit la corrida de toros. Per tant, les zones, ni més tota aquella part que es fa bastant, avui encara poden fer corrides. La força que va tenir aquell home dintre del mateix partit polític, però estava elegit a la circunscripció, no estava elegit a la llista nacional, a la circunscripció territorial d'aquella zona, aquell home va fer respectar els interessos i els vots de la seva circunscripció, cosa que és d'agrair.
No, i a més hi tindrien tots una obligació, si tu vols, una mica el sistema americà.
O sigui, jo, el francès també.
O sigui, cada governador va a la seva, ni
sí,
partits,
cada
ni cada estat juga o sigui, el que creu que és favorable pels seus interessos polítics, independentment del general.
Però que això a França és així, dos toms, o tres, bueno, dos. I escolta tu, el representant o el diputat de la regió que hi ha, aquell tio, si no té fets els interessos d'allà, mai més la votaran,
A la pròxima s'ha de vacances.
S'ha de preocupar d'aquells interessos, cosa que Andorra no sempre passa així.
No, desgraciadament no.
Moltes vegades no, eh?
No, moltes vegades no.
Sí, tenim una diferència entre nosaltres, parròquies, estats, departaments francesos, regions, que, bueno, cada país té el seu sistema també, que pot
però
ser...
no ha d'oblidar, sobretot els que estan elegits a la circunscripció parroquial, a on han estat elegits. No només ha de ser vàlid de que siguin candidats per la parròquia de torn del dia 1 fins al 15 del mes de les eleccions, i el dia 16, tots som nacionals. No. O som nacionals el primer dia, o no ho som mai.
A veure, desgraciadament, la influència parroquial no es nota massa a nivell de Consell General.
Però escolta, que és la clau, eh? Políticament parlant.
Sí.
Perquè no hi ha cap partit que, si no té base parroquial, no pot arribar enlloc, eh?
No, no, això està clar. Que a alguns tampoc els agrada massa, però mira, què hi farem.
Bueno.
És el que hi ha.
Sí, del que dieu, de fet, el Consell General i els seus consellers vellen més, doncs, per uns interessos globals de país...
I de partit.
I de partit, que, diguem, el que seria, amb una altra mesura, la feina de comú i consellers de comú. O sigui, hi ha una separació molt, no diré divergent, però molt diferent de el que es parla al Consell General, que és per país, per dir-ho així, i ens deixem davant dels comuns, en gran part... I el que fan els comuns, doncs, és per al comú i ja està. O sigui, tindria que potser haver-hi una miqueta més d'implicació per als consellers generals, per als comuns, per el que esteu explicant?
Si em permets, la meva opinió és que no es tracta que tingui més implicació. Es tracta que el conseller general és elegit, tots, però sobretot elegit de la circunscripció parroquial, tingui clar que ell està allà en defensa dels interessos de la parròquia en qüestió. Que ho tingui clar. I que ja està bé que l'interès nacional, que tots ja estem d'acord, està als comuns. Però aviam, que no ha de ser només penso en la parròquia durant la campanya electoral i l'endemà me n'oblido i fins d'aquí 4 anys. No.
D'acord, d'acord.
Sí, bueno, és una manera potser de conscienciar, doncs, aquests consellers, doncs, que venen d'un comú, per dir d'una manera, o venen d'una circunscripció d'un comú. Exacte, d'una parròquia.
Que al final és el mateix que jo deia abans a França. Aquell diputat francès està elegit a la regió, a la circunscripció que li donen. I el de Nimes té deus interessos. I el de Pas de Calais, uns altres.
Sí, sí.
Amb el tema dels toros, que és de tonteria. Però no ho va aprovar l'Assemblea Nacional Francesa, que hi ha 566 diputats, eh?
No, a veure, a nivell d'Andorra els interessos de tots els comuns no són els mateixos.
No.
O sigui, cada parròquia té les seves característiques, té les seves necessitats, té les seves poblacions, i aleshores fer-los convergir en una mateixa línia és anar contra sentit.
Sí, no...
No, els comuns és un altre tema.
És una altra gestió, un altre tema que, evidentment, estan... condicionats a un estat, per dir-ho d'una manera.
I a la parròquia.
I a la parròquia, forçosament. Ahir es va, de lo que he llegit, vareu parlar, que és un tema de conversa amb molta gent, acord d'associació, és cert que al ser els diguem, iniciadors, doncs, de la Constitució, doncs clar, jo entenc, tu, Albert, que has dit, clar, són coses entre el que es va fer el 93 i el que estem, diguem, pendents al 2025, han passat 32 o 33 anys, les situacions són completament diferents.
No, i a més no té res a veure una cosa amb l'altra.
No.
O sigui, aquest era un tema, si tu vols, d'actualització, modernització, digue-li com vulguis, de les nostres institucions. O sigui, que això se'n va començar per als anys 70 ja. O sigui, finalment va arribar el moment que per circumstàncies polítiques, o sigui, això va evolucionar d'una altra manera i es va tindre l'ocasió de poder arribar a aquesta separació de poders i plena llibertat d'autonomia pel poble andorrà. La situació actual és molt més complexa. Europa és molt complexa. A veure com va ara, quina incidència tindrà la política que sembla que marcaran els americans de cara a Europa. A més, no tot deuen ser flors i violes, perquè els anglesos van sortir i, contràriament a alguna opinió que sentia l'altre dia, diu que els anava molt malament. No tinc opinió. Si tan malament els hagués anat, jo penso que haurien continuat. Amb el tema dels petits estats, teòricament hi havia d'haver un conglomerat únic entre els petits estats. Finalment, aquí, cada un ha tirat pel seu costat. Mònaco ha tocat quedat el dos, San Marino no queda, i ara hem quedat els d'Andorra allà amb aquest... amb aquest fet. A veure...
Però San Marino és una miqueta diferent perquè és a mig d'Itàlia. És a dir, és una illa dins d'Itàlia.
Sí.
És a dir... Aviam, no s'ho bateix ben bé, eh? Està més pressionat encara.
Sí, però Mònaco, en canvi...
també, però bueno.
Qui mana a Franc a Mònaco és França, no se'n pas d'enganyar, i això ho volen conservar. Per tant, aleshores, és que realment... jo allí diria una cosa, perquè en tenia un enfrente gran defensor i un altre costat que també, i aleshores aquell... porto el pin de la Constitució i, a més, el pin de la Unió Europea, amb honor al teu i del teu veí. Em sembla molt bé, cap problema. I aleshores, o sigui, l'altre dia surt el tema aquest de que els andorrans, com que no eren comunitaris, amb tema impositiu del que compressin a Espanya, pagarien el doble. Sí. Escolta l'opinió del portaveu de govern, diu, no, això se soluciona signant l'acord amb Europa. Però surt el secretari d'Estat, l'Andri Riba, i diu no, això és un tema fiscal i no té res que veure amb allò. Aleshores, clar, tu com a ciutadà ras, dos persones que teòricament defensen la mateixa línia, la mateixa qüestió, que es contradiguen d'aquesta manera escandalosa, encara et genera més dubtes, almenys a mi.
És que el problema de la ciutadania amb aquest tema de la Unió Europea i amb un camió de coses és la por, és el dubte. I això és el que genera el gran problema. Jo que vinc de la banca, si el client o el sistema té por del sistema financer, té por. Però no està més bé ni més malament avui o demà, sinó es genera una ola de por, com va bé per la crisi financera el 2008, i escolta tu, allà tothom tenia por. O Andorra amb el tema de la BPA, tothom tenia por i no va passar res. Però la gent tenia por. I això, la por, el dubte, la incertesa, és el pitjor que va passar al país. I si aquí afegim la llei òmnibus que ara volen fer, més por envers el propietari del pis, por envers el propietari del terreny, por envers a tot, que l'endemà... I si aquí afegim, i ara acabaré per tancar-ho, que resulta que el col·legi d'arquitectes no sé què opina, el col·legi d'enginyers opina, el col·legi de no sé què més opina, jo pregunto, i disposa sobre els béns dels altres. Jo pregunto, el col·legi d'economistes també pot disposar sobre els béns nostres als saldos bancaris? Per què no? Aviam.
No, és que entrem en una dinàmica perillosa i és una gran nebulosa que realment no sabem com pot acabar. Per mi, ho he dit moltes vegades, la famosa llei òmnibus, si el govern vol agafar pisos, té dues maneres, o els compre o els expropie. Ara, aquest sistema així, vaig fer servir l'altre dia una expressió que a algú no li va agradar gaire, que va dir, bueno, és que els nostres veïns del sud tenen el problema amb els ocupes. Aquí tenim el problema amb el govern que farà d'ocupa. I aleshores, el respecte a la propietat privada, aquí ho sento molt, però el meu modest entendre se'l passen pel forro. Hi havia un ministre que em va dir, és que el govern em ha demanat un informe i és constitucional. Sí. Dic, si em vols un per demà que digui que no ho és, te'l portaré. Sí, o sigui, vull dir, el tindràs. Dic, el que passa, que l'opinió meva, l'opinió teva, o el que deia, no serveix de res. Aquí l'únic que pot donar l'opinió vàlida és el Tribunal Constitucional. I a mi, personalment, m'agradaria que sobre aquest tema hi hagués una demanda per part d'algun dels representants dels copríncips prèvia de constitucionalitat abans de signar la llei.
Què s'ha fet d'altres vegades?
Que així d'aquesta manera almenys quedaria aquest tema clar, perquè el que ha de parlar en última instància hauria parlat, i mira, els que els hi agradi bé i els que no els hi agradi també.
Sí, del que dius...
Però és que, a més, a veure, jo ara, amb el que diu l'Albert, si em permets,
sí,
al final estem ficant més problemes a la possible solució. Perquè la possible solució, que seria que la gent fes més pisos d'això, estem posant tots els obstacles possibles perquè el qui té un pis se'l vengui si pot. El qui té una casa de pisos, sí, la té. Aquella la té, perquè no en faci cap més.
No, i és que les facilitats, entre cometes, que es donen, o sigui, la inversió per pisos de lloguer estem a l'aire.
No, però ja fa 15 anys ho vida, que
se'n fa cap. Bueno, cada dia més. I ara aquest és l'estocada final.
Tac.
Clar, del que dieu vosaltres dos és que, primer, els que tenen un pis, per exemple, dels que no van declarar a Espanya per a el que fos i tal, que ara el tenen en una situació d'incertesa, per dir-ho així, encara els en dones més, per dir-ho d'una manera.
Claro.
Aleshores, diguem, la reflexió que faig és, no hauria sigut més senzill intentar, dic bé intentar, sentar les parts en una taula i dir, mirem, tenim aquest problema, vosaltres teniu aquests béns, quina solució conjunta que sigui satisfactòria per la ciutadania i per al propietari d'aquest bé que té aquesta situació i trobem una solució conjunta. Ara,
jo et diré una cosa amb el que estàs dient, si em permets que t'ho diga. Jo vaig proposar més d'una vegada amb alguns polítics, dir, escolteu, per què no us senteu en una taula i negocieu amb l'estat del vi, sobretot, quin percentatge vols sobre el valor del vi? No, no el pot fer això. Per què? Per què no es pot fer? Per què no? Per què no pots anar a Hisenda Espanyola i escolta, aquest pis val 100.000, o tenim a Andorra 500 milions o 100, 20%. Tu te'n vas al propietari del pis il·legal, 20%, no, i si es vols legalitzar, tema tancat. O no, Albert?
Sí, suposo que hi hauria diferent...
Però aquesta gent ens ha beneficiat molt amb aquest país, eh? Sense aquesta gent no seríem aquí, eh?
Evidentment.
No podem agafar i tirar a la basura, no diré una paraula que seria grotesca, però a lo que ens hem menjat, eh? No.
Ahir escoltava un interviu al cònsol de Canillo i parlant de pisos buits, va dir que havien fet una investigació d'allò, però que 25 o 30 màxim. O sigui, per tant, quan es parlava de 3 o 4.000 i d'allò així, i Canillo teòricament era una de les parròquies que en tenia més, entre cometes, almenys la Vox Populi, resulta que parlem de 25 o 30 pisos, segons el cònsul.
El traté.
I
el traté tots.
Però clar, aleshores, si una persona, per exemple, vostè té el pis buit, sí, és que estic fent obres, estic fent reformes, què li pot dir? L'administració és aquella persona. Segon, no, miri, aquest pis jo el tinc a la venda, perquè no m'interessa. És que el poden obligar a llogar-lo? O sigui, genera una quantitat de dubtes tota aquesta actuació, per mi, totalment desafortunat i fora de lloc.
I molta inseguretat. Jo, que he nascut en un país, i jo ho he dit alguna vegada, de llibertats moriríem en un país de tot prohibit. Però la seguretat que jo o que l'Albert podia tenir en aquest país amb els béns, amb el que tens, amb els immobles, amb els terrenys, no la tenim avui, eh? No la tenim, menys jo, eh? No la tinc. Això és preocupant, eh? Que no li tinguem en el nostre país, eh? O no el veus així, tu?
No, no, la situació és complicada i, a més, quan veus algunes actuacions encara quedes més preocupat, perquè entens que... Després hi ha un tema... S'han fet aquestes investigacions dels pisos buits, sembla ser en base al consum elèctric, dades de tot allò. I aleshores pregunto, la llei de protecció de dades on és?
Sí, cert. O sigui, qui...
Segons per la què s'han de protegir, però segons per la què es pot anar al dia. Llavors, per tant, la seguretat jurídica que feia referència al company se'n puja al cel.
Sí, hi ha paràmetres que són una miqueta a mida de cadascú, no? Qui vol què. Anirem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Gelabert i l'Albert Torres amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a AndorraTelecom.ad i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Albert Gelabert i l'Albert Torres. Bé, del que comentàvem abans, cert que també ara els enginyers, el Col·legi d'Enginyers ha dit doncs, que tenim que tenir una certa previsió doncs, de les necessitats que podem tenir al futur. Però clar, si el que deies tu, Albert, no? Si cada col·legi et dius cuidado, tenim que pensar en això, amb l'altre, amb l'altre, és sentar totes les parts i dir, bueno, del model de país que volem, quin creixement volem tenir, què tenim de guardar, diguem, a la Guardiola, d'una manera, que sigui en serveis o en diners, per poder tenir un futur i no anar posant parxes segons les necessitats que hi ha.
Però llavors, si resulta que aquestes decisions els han de prendre els col·legis D, col·legiem tota la propietat i tots els béns a favor dels col·legis D. Jo tampoc estic massa d'acord amb això.
Això és un pseudocomunisme, el que
estàs dient.
A veure, és que ara aquí intervé tothom i tothom defensa la seva parcel·la, amb el fons. O sigui, aquesta és la gran realitat.
La cua també l'in fot per aquí... Bueno.
Però finalment, el qui té la responsabilitat de prendre decisions són els polítics. I per tant, que les prenguin, que escoltin el que vulguin, però la responsabilitat és seva, el que no poden dir, oh, és que aquests han dit això o els altres han dit l'altre. A mi hi ha una figura de que quan surt una administració i diu que per fer una cosa determinada demanen un concurs d'idees, dic, anem malament, perquè això vol dir que els responsables no tenen idees. I llavors les van a comprar o a veure què els dona fora. I aleshores, clar, el que, en certa manera, el que paga o el que té la responsabilitat ha de tindre els criteris clars. I és ell que ha de dir als diferents tècnics el que vol, no les suggerències dels tècnics, perquè per mi, a tots aquests concursos d'idees, pel que he vist... un desastre total.
Sí, es posa una altra cosa amb el tema d'urbanisme i tot això. Aquí pugen gent, han fet projectes, fan plans d'urbanisme. Primer, amb ells no els hi afectarà. Primera condició. El 99% amb ells no els hi afectarà. I després, a veure, si a mi m'encomanen, que no en tinc ni idea d'anar a fer un pla d'urbanisme a Sevilla, a l'Ample. A l'Ample. Si això li encomana de Butsevillado, pues igual ja, escolta, aquests carrers, això... I això és el que està passant una miqueta aquí a Andorra. Ara la UM vol desmunt, el col·legi d'aquest vol no sé què, l'EFA vol una altra cosa... Tot em demana, a costa d'aquí. Perquè estem parlant a costa de construir, a costa de teòric propietari del terreny. Que aquest home veu que cada dia li foten bufetades i el dia que es torni a aixecar o que s'aixequi l'ormativa i escolta tu... O no, Albert?
És que aquí ningú vol agafar la responsabilitat que té i tothom mira a diluir-les amb informes, amb allò, i el que dia dels informes abans, siguin de la caire que siguin, en pagant, tots sabem que els tècnics et fan l'informe que tu vols. Desgraciadament, sí, sí. És així, i en la majoria dels casos. No voldria generalitzar, però molts casos sí.
Bueno, esperem que no hagi sigut així. L'entorn de la Casa de Vall i de Sant Esteve, protegits de noves construccions, màxim 3 plantes, s'ha delimitat una zona, no crec que s'hagin posat d'acord pagant, i mira, farem-ho tant així, ha sigut aquí per un bé, suposo, estètic i d'entorn per als monuments que hi tenim.
Suposo que sí. O sigui, ja hi havia una certa protecció al voltant de Casa de la Vall, ara sembla que s'ofeixia l'intre més i quedi més determinada. Res a dir.
No, aviam, jo que es protegeixi les coses ja em sembla bé. El que no em sembla bé és que s'expropiï tot el que ha fet algú, això és el que no em sembla bé, que es protegeixin. Ara, si resulta que protegir vol dir aquell propietari fotent al carrer, ni de Casa de la Vall ni de Santa Coloma, jo no hi estaré d'acord.
Bueno, és cert que amb tot el romànic que tenim i amb el patrimoni històric que tenim, és cert que no només Casa de la Vall, hi haurà altres entorns, hi ha altres sí. Entorns també que estan protegits del seu voltant, sí. Cosa que, bueno, ho tenim.
Bueno, a criteri d'uns massa i a criteri d'altres poc, però això és humà.
Sí, sí, això és...
Però, en canvi, hauria de ser amb algun tipus de compensació. El que no pot ser és que tu tinguis un terreny i jo no en tinc. Al costat del que es diguin, escolta, tu prenem tot. A l'altre que el té només a 100 metres, no, aquest ja pot fer tot. Home, doncs no.
Hi hauria d'haver una compensació.
Hi hauria d'haver una compensació, d'alguna manera.
Inclús els que ho poden fer tot i els que no poden fer tant.
Exacte.
No parlo d'una compensació econòmica per part de govern,
no.
Sinó una compensació als que poden fer el màxim i els que poden fer el mínim. I avui això jo crec que amb els plans d'actuació i els plans d'urbanisme de cada comú, això és factible.
Bueno, veurem com es fan.
Però
de totes maneres,
jo parlo per Canillo, no Salam Sana. Els plans urbanístics que s'han fet, la gran majoria s'han fet unitats tan grans que només un gran promotor de fora, quasi bé tots de fora, poden tenir la caixa, la liquidez i la tresoreria suficient per desenvolupar aquella unitat d'actuació. Però tu, jo o el veí tindrà un terreny petit que hi voldrà fer una casa per ell o pels fills, tants problemes que vulguis.
Sí, sí.
Bueno, són
si ho pot arribar a fer.
veurem si s'adapta o es revisa, o hi ha un consens per segons les necessitats de cada mida d'unitat d'actuació. Però bueno, això ja és...
Ja està bé, el que tu es pot fer és expropiar amb una persona. I, des del meu punt de vista, el que no pot fer que una persona que tingui una parcel·la de 1.000 metres és que li obliguis a venir-la tota o a expropiar-la tota perquè canvi aquell home, en lloc de fer-se una vivenda per ell, hagi de fer-ho tot, hagi de fer 50 pisos i amb fill només li donin un pis com a recompensa. Home, no fotem.
No, és complicat.
Del que potser no sé si serà complicat, avui sessió de Consell, hi haurà la llei del pressupost, es preveu que sigui una sessió llarga. No sé si hi ha un registre, Albert, de sessions de Consell que han sigut molt llargues en temps, com si dius, mira, el rècord és de tantes hores, encara no estem aquí, no?
No en tinc ni idea.
Això seria una pregunta a fer a sindicatura, no? Potser.
Però jo he sentit sessions a la 1:30 de la nit.
Sí.
A la 1:30 de la nit.
I segons a quina hora es comença ja són...
I encara no s'havia acabat,
No, hi ha alguna de maratoniana, però vagi. I d'altres, inclús de comissions, o sigui... A nosaltres a nivell de Constitució comença a les 10 del matí i acabar a les 3:30 de la matinada, alguna vegada, no sempre, però vull dir, aquestes sessions tan llargues són contraproduents, perquè la gent està cansada, ja no estàs...
Accedeix per agotament.
Ja no estàs al 100% de la teva capacitat. I aleshores, moltes vegades, després, això se'm va colar, que no dir allò, però això o l'altre, aquí em vaig equivocar. I jo penso que tampoc és bo el cansament i l'esgotament. Hi ha d'haver un temps que la gent pugui ventilar una mica les seves idees.
Del que dius, ara em fa pensar una miqueta els rellotges de les partides d'escacs, per exemple, que dius, jo hauria potser de tenir un temps màxim de sessió de Consell, perquè el que dius tu, no? Jo entenc perfectament que moltes persones a la 1 o a les 2 del matí ja el dia ha sigut prou llarg i ja no estàs, diguem, idees i operatiu al 100%.
No, que passa que, un tema dens.
El que passa que avui les sessions també s'allarguen moltes vegades, penso, de manera innecessària, perquè no deixa que els partits fan política, i sapiguem que hi ha la premsa i sapiguem que d'allò aprofiten l'ocasió de tindre el micro per tirar endavant i amb explicacions de vegades que dius eren innecessàries, o sigui, però tothom el que diuen vulgarment vol xupar el màxim de micro. I si és de càmera, millor.
Del que dius, aquí és potser la part, no diré d'arbitratge, que té el síndic, d'anar a lo concret i no dilatar-se en una desviació del moment de paraula en un temari que no correspon a la sessió o al tema tractat.
Ho veiem molt sovint, això.
D'acord.
Bueno, jo crec que aquest tema, òbviament, és d'això. Segur que hi ha un temps escrit per rèplica, per contrarrèplica, pels grups parlamentaris, tot això. Però jo continuo pensant que les sessions extremadament llargues són pesades, la gent acaba accedint moltes vegades per esgotament.
Bueno, cada partit o cada grup va amb la seva idea preconcebuda i allò la defensen fins al final, i el que té més vots és el que guanyi.
Sí, sí. Quan diem maratoniana, o sigui, és el...
Perquè moltes reserves d'esmena que es porten al ple, dius, a veure, quina necessitat hi havia de portar-la quan saben que està perduda de sortida?
No, la pantalla.
Sí, potser són...
Bueno, és un sistema legal i pot ser correcte, digui com vulguis, però avui, però en el fons això també dona una... O sigui, aquestes sessions es fan pesades, es fan llargues, i amb això moltes vegades, jo personalment, segons el tema que tracten, com que ja saps com anirà i com acabarà, passes amb un altre tema i s'ha acabat.
Parlant de temes que, bueno... Ha sorprès una miqueta que l'oposició que havia carregat molt contra el senyor Jové, hi ha hagut la seva nomenació com a director de l'AFA, i hi ha hagut divergències del Consell General, però alguns grups polítics que estaven de l'oposició en el seu moment s'han abstingut. Dius, bueno,
sí.
Són canvis de posició, per dir-ho així, potser?
No ho sé.
No ho sé. Enfrontaments.
Sí. O hi ha hagut negociació abans.
I no vol enfrontar-s'hi.
No vol enfrontar-s'hi.
Bueno, són converses prèvies a la sessió.
Jo crec, no sé, aquest tema.
O sigui, a veure, jo crec que el senyor Jové, que conec de vista, va ser un bon ministre de Finances, es va tindre una postura una mica delicada i complexa amb el tema del Covid, que amb algunes actuacions de crèdit, més d'allò, ja veurem quan se'n recupera el govern, que no crec pas que n'arribi a recuperar la meitat, perquè aquí la concessió d'aquells crèdits, al meu modest entendre, va ser una decisió política. I que l'aprengui el govern aquestes decisions, a mi personalment no m'agrada. O sigui, les decisions del qui es donava els crèdits o no, l'havien d'haver pres els professionals, que eren els bancs. I aleshores s'haurien filtrat més i no hauríem arribat a la situació actual. Però d'altres, suposo que per motius polítics. Després aquí hi ha un tema que fa temps que es ve reclamant la relació dels que van demanar crèdits i no hi ha manera que el govern la doni. Això a mi no m'agrada i aquí estaria d'acord amb algun partit que normalment no hi estic, perquè clar, si un familiar meu o té una beca, surt allà publicat. Si hi ha una subvenció agrícola, surt allà publicat. Aleshores, clar, això són diners públics i que no ens vulguin dir aquí es van concedir aquests crèdits, personalment ho trobo totalment antiestètic, com a mínim.
Jo crec que totes aquestes dades haurien de ser publicades, el que dius tu, amb el tema de subvencions agrícoles, amb ajudes, amb tot això està tot publicat a l'OPA. No veig per què no es volen publicar. Aviam, jo puc entendre que hi pot haver un fons de conveniència
política,
de que certs noms no surtin a les llistes. Aquest és el problema. Només.
Algú hi ha, que no és motiu perquè no surtin.
No.
Sí. I a veure, encara que estan en boca de tots, sí,
però queden en boca de tots.
Queden en boca de tots, però no hi ha un reconeixement oficial.
Ara, amb el que dius, Albert, queda en boca, després podem desviar fins al moment que s'acusi la persona perquè ha donat noms d'empreses o tal que estiguin vinculades, que no s'ha publicat, no diré per difamació o per divulgació d'una informació que no s'ha fet pública, però de diners públics, no?
Exactament.
Per fer un paral·lel una miqueta amb el que es va trobar la Carin Montaner amb el tema de la CAS i del senyor Costa, no? Dius, bueno, és una informació que jo no he demanat, m'ha arribat de casualitat, ho he comentat, però s'ha difós i a partir d'aquí estic inculpat jo perquè s'ha donat aquesta informació fora del meu àmbit.
Bueno, era una informació, jo crec, aquest tema, en aquest cas, pública, perquè venia a través d'un d'això, i jo crec que el Costa no tenia raó. La força que va fer el Costa, o que va intentar fer, no ell sol, amb qui el va apoyar, tampoc tenia raó, i això, un altre lloc, o segons qui l'hauria cridat, hauria dit, escolta, tu estàs als Estats Units representant-nos aquí, no? O tanques aquest tema o el tanco jo. Punto. Tu o jo. Evidentment, només ho pot dividir una persona, això.
Sí. Del que dieu, a mi em fa pensar...
O no?
Sí, aparentment, sí.
Sí. Del que comentaves abans en França, a França en diuen els que llencen alerta, potser és una figura que aquí a Andorra no està molt representada en l'àmbit polític, per exemple, no? Doncs persones que diuen, ei, cuidado, que hi ha això, ens hi prendrem mal, i o no el volen escoltar, o potser costa d'agafar aquesta posició de ser el que porta la bandera de l'avís.
No,
de
encara que la portes no te'n sortiràs de convèncer.
No te'n sortiràs que no t'escoltarà ningú. I si algun t'escolta i dirà, no pensis que això, que t'està enganyant, que allò...
Que és complicat, que això
no és veritat...
Està...
Però després quan ve l'estampada, o sigui que ens la fotem contra la paret...
Al cap de dos dies no se recorda ningú. Els grans avantatges o inconvenients de lo que dèiem abans, els titulars de premsa, està molt bé. Un titular de premsa avui, dos, tres dies al diari d'Andorra, avui ens en recordem. Però el titular de premsa de fa dos mesos no ens en recordem cap dels que estem aquí, per més que fos.
Sí, sí.
Algú se'n recorda d'algun fet important que va passar fa dos mesos? No, no. Per tant, és un titular de premsa...
La memòria és curta.
Dos dies, i política més.
Sí, sí.
Sí, bueno... No,
això
no
és, ho diu sempre el Casany.
No és espensador per algunes decisions, no?, que la memòria política és curta, Albert, i dius, aleshores, dius, el que avui esperarà el Consell General, potser la setmana que ve ja no se'n recorda
no,
les coses.
No,
van per un altre. i a més, segons els temes importants, convé crear d'altres problemes que fan de cortina de fum i la gent oblida l'altre. O sigui, i això és una tacta política. No, no diré que Andorra, si es practiqui massa o sigui exclusiva, però amb els països veïns i amb els grans països ho veiem cada dia. O sigui, quan hi ha un problema que surt, un altre per darrere d'allò, i bueno...
Sí, treuen una maniobra de distracció per canviar de tema i canviar de pàgina central a un tema per passar a un altre. I així és aquell...
Sí, així tens l'atenció ocupada en una altra cosa que no pas el que... Aviam, l'últim.
El nostre vi del sud... Ara
sí, això ho dominen, eh?
Ho dominen bé, eh?
Sí, sí.
Sí, sí, hi ha potser països que tenen més, més art per,
sí,
per
desviar sí, la tensió. Països o persones.
També.
Sí, sí, però et sabe, eh?
També. Una cosa que no és de desviar, la Conava té un problema de dilatació del temps per les seves resolucions, 8 mesos, diguem, serveis socials estan al tanto, clar, potser és una manca de professionals, organització... Clar, gent que té una discapacitat, que espera la resolució de la Conava, en 8 mesos és molt de temps per poder esperar. O sigui, aviam si troben solucions per a millorar-ho.
No sé, són temes complexos, si no estàs a dintre i no estàs a sobre, es fa difícil d'opinar, almenys a mi.
Jo també no conec bé aquest tema, i això són temes que són molt sensibles, i si no coneixes en profunditat es fa difícil d'emetre una opinió.
Correcte, correcte. El que sí que és cert que 8 mesos és molt de temps. O sigui,
sí, 8 mesos és molt de temps, per un munt de coses.
Sí, sí, sí. Bueno, aviam
sí, perquè en algun cas, desgraciadament, potser al cap de 8 mesos ja no necessitarà els serveis.
Això, també en part d'això, no? Tant de bo que no sigui així, no? Però és cert que es pot entendre que hi hagi un temps prudencial. Aquí és molt agosarat dir quan és un temps prudencial, però clar, 8 mesos és el que diu vosaltres. Si la persona necessita aquesta assistència, potser al cap de 8 mesos ja no serà el cas. Bueno, veurem si ja troben solucions a nivell de...
Però s'ha d'agilitzar les coses, perquè en aquest país les coses en una altra època tot era més àgil. Ara, bueno, és que...
Bueno, tenim la facilitat en aquest país, a vegades que et trobes o el conseller o el cònsol o una persona per al carrer, en parles sí, i a vegades la cosa però, va més ràpid,
però és que no és
la solució.
No.
No. I tenir el contacte tampoc no és a l'abast de tothom.
No, però la solució no és si ets amic o no amic del que toqui i ha de prendre la decisió. Aquesta no és la solució, perquè això és la solució que pot ser el nostre vi del sud s'utilitza bastant o s'ha utilitzat en el passat, però aquesta solució a Andorra, almenys al meu país i al país de l'Albert, tampoc no es feia servir abans.
No. El que passa que ara potser hi ha algú que la va servir una mica, perquè realment l'administració s'ha complicat i és llarga, i a més amb una operativa que moltes vegades no entens. O sigui, tothom parla i s'omple la boca de que s'ha d'agilitzar els tràmits administratius, i a la meva manera de veure cada dia es compliquen més.
Del que dius, Albert, això va sortir fa uns dies, que tota la gent que ha fet sol·licituds per l'ajut a l'habitatge es tenia que tornar a fer doncs una altra vegada la gestió, i molta gent es queixava doncs de la complexitat administrativa d'un pas que havies fet l'any anterior, que tenies que tornar a fer aquest any. No senzill.
És que potser la teva situació de fa un any no és la mateixa d'avui, eh?
Correcte.
Sí, en un cas així, però la situació pot canviar.
Que hi hagi... A bé o mal, eh? Que, però pot canviar.
Sí, que hi hagi un seguiment, tampoc em sembla malament, eh?
No, clar, i sobretot, sí, home.
Quan parlem de diners públics, eh? Perquè han vist, desgraciadament, de gent que se les estudia totes per saltar-se la llei.
Totes i més.
Sí, feta la llei, feta la trampa, no? Com es diu una miqueta. Bueno, per sort,
diem... Però perquè també... el que està fent el seguiment no vol veure, no és que no vegis, que no vol veure, o no vol que li deixin veure que li estan fent trampa.
O potser no té prou mitjans per
sí,
fer el seguiment.
Sí, que els té, sí. Però a vegades...
A veure, som un país petit i que tots ens coneixem, i coneixent la persona i coneixent les actuacions hi ha molt de guanyat. És que quasi les decisions es podrien prendre de manera discrecional per a cada administrat.
Del que dieu, a mi em ve el cap ara, que fa uns temps enrere, a nivell d'inspecció de treball, deien que bueno, faltaven inspectors de treball. Aleshores, forçosament, potser segons quins serveis, segons el control que vols fer, si no tens... la plantilla que et fa falta, també se t'acumula o hi ha una part de feina que no pots fer.
Bueno, per això, comencem per la justícia i continuem totes les administracions, tothom es queixa de falta de mitjans. Que alguns la tenen més que d'altres, segurament. Ara, clar, això també té un cost econòmic, que moltes vegades els que han de prendre la decisió els hi costa d'assumir-la.
Mira, jo, amb el tema de la justícia que deia, vaig llegir fa poc que hi havia 30.000 causes a Andorra en procés. 30.000. Si demà al matí doblem la justícia, aquestes 30.000 causes baixaran a 15.000 en un any? No.
No, no, no.
No, no. I varen augmentar d'un 9% respecte a l'any anterior.
No, baixaran. Mm. Per tant, pot ser, segons com es gestionés des de l'última planta, pot ser les coses d'una altra manera.
Bueno, veurem si hi ha aquesta part de documentació electrònica, que es vol agilitzar també la justícia, hi ha molts temes, diguem, que estan oberts per tenir també una certa facilitat a nivell documental, no? Veurem com millora la cosa. Canviant radicalment de tema, Pic del Maià, parc eòlic el 2027, podria assolir fins un 30% de la necessitat energètica. Bé, nosaltres estem dependents dels dos països veïns a nivell energètic. Si podem tenir una certa independència en un moment, tampoc no està tan descabellat ni malament per nosaltres.
A veure, jo, que en aquest cas soc per que afectada, a veure, el Pic del Maià, jo estava al Comú l'any passat, bueno, fa dos anys, un any i mig, i es van parlar. A mi em sembla bé que es faci això. A mi, lo que... I em sembla bé que Andorra tingui independència energètica, tot el que vulguis. El que no em sembla bé, i és el que vaig dir en aquell moment, és que FEDA, indirectament, el govern expropiï a canvi de res una part dels recursos d'aquella parròquia d'aquell país. En aquest cas, d'aquella parròquia. El Pic del Maià per Canillo, el parc de no sé què per Ordino, el parc de no sé quantos per la Massana. Quan equival allò? Home, doncs ja està bé, no? Que potser indirectament després li tornarem a tornar. Doncs sí, potser sí. Però el que no pot ser és que es faci això a canvi de la parròquia que cedeix zero. De la mateixa manera que a la Massana o a Ordino o on es farà un parc, com a Ordino en vaig veure un, o als Cortals de Sispoll en vaig veure un altre
sí.
Dia. Bueno, pues ja està bé que a la Massana, com a mínim a la Massana, en aquest cas, li retorni una petita part.
No, però és particular aquest que dius.
Bueno, no sé. Sí. Jo vaig pensar que era públic.
No, és particular.
Bueno, pues crec que li ha de retornar algo. Encara que després, al final, quan ho sumem tot, fem zero. Però li ha de retornar alguna via.
I en el,
jo aprofitaré per dir que la meitat de l'aigua que fer de replegue per fer la llum surt de la parròquia de Canillo. A canvi de què? A canvi de res. En un altre moment sí, ara a canvi de res. I ara fins i tot paguem l'enllumenat públic.
Sí, ja fa anys.
No, fa 3 o 4 anys, jo vaig votar en contra.
Ah.
L'últim mandat de Comú, No, l'enllumenat públic a preu que el mateix que pagaries tu i jo. Que ja està bé que es fes durant un moment de crisi energètica. A mi em sembla bé, però si ha de posar una data que diu fins al dia X de l'X de l'X, aquell dia queda anul·lat. Si no hi poses la clàusula que a partir del dia 31 de desembre del 2026 allò queda anul·lat, allò quedarà per tota la vida.
Sí, no, segurament. No, això és...
I la resposta al Consell de Comú va ser pues això no ens ho hem preguntat. Bueno, pues si no ens ho hem preguntat set cònsols, pleguem i marxem.
Del que dius, Albert... El fet de, per exemple, si el terreny és de Comú, FEDA vol fer això, dius, doncs, l'acord, o és dir, doncs, mira, del que es generi d'energia, hi ha un tant del que es facturarà als particulars, hi ha un 0,x% que anirà a les arques del Comú.
Amb tipus concessió, amb tipus que sí, que vagi a les arques del Comú, sí senyor. I això no vol dir que al final, a la millor resulta que quedaria a zero, perquè a la millor la Massana cobraria per aquí, però que no quedi a FEDA, perquè demà al matí pot passar que FEDA se'n vagi amb una empresa privada. ¿Vale? Perquè pot passar això. Llavors, què passa? Que resulta que el Comú d'Ordino, de la Massana o de Canillo està subvencionant amb els seus terrenys amb una empresa privada que fa benefici. No.
De totes maneres, el parc eòlic aquest, en un moment donat, semblava que havia agafat una certa embranzida, després va quedar paralitzat i ara sembla que es torna.
Aquest parc es va parlar l'any 2022, més o menys, t'estic dient. Feien 10 pilones. 8 de Canillo, un en camp i un en territori litigiós, diguem-ho així. No, és així. En territori litigiós. Es va pagar des del Comú de Canillo perquè el Comú d'en Camp no havia d'anar a Vistiplau. I el Comú de Canillo havia d'anar a Vistiplau el mateix dia que el Comú d'en Camp i la mateixa hora. Cosa que jo no vaig entendre. No, perquè no funciona així, això. Però bueno, es va fer així, es va plaçar, es va pagar, i llavors a posteriori el comú d'Encamp i el comú de Canillo es van posar d'acord per dia i hora de Consell de Comú per donar vistiplau allò. Que jo crec que sí, que s'ha de fer noves energies, que sí, que està bé, però a canvi de res, res, no.
Sí, anem pel que dius en aquest terreny litigiós, ara em ve en memòria els litigis que vam tenir andorrans amb els emeranges per les pastures fa molts anys. No arribarem fins a aquest punt, no? Per dir-ho així.
No, però bueno, amb el tema de Concòrdia i del Maià i tot això, Santa Maià, hi ha un tema també penjat de la mateixa manera que hi havia per l'altre costat amb el tema de Concòrdia, que jo a través d'una sentència que no entraré a valorar, però va quedar tancat teòricament, com a mínim els límits de propietat. Però bueno, t'estic dient 10 pilones al Maià anaven. 10 pilones al cap de Maià.
Que...
Avui he llegit el diari que entre 6 i 8. No sé si la que treuran és la d'Encamp i la de la que està amb dubtos.
La neutra.
I les altres 8 les posaran a Carillo. Això és el que no sé. Tot i que he llegit el diari que el cubo d'Encamp i el cubo de Carillo. Per tant, alguna cosa li deu afectar Encamp.
El que sí... eòliques, en molts països sempre hi ha un moviment ecològic que està en contra, no sé què. Aquí a Andorra, generalment, doncs, aquí hi ha hagut acceptació de tot, perquè moviment ecològic en contra de les pilones...
Ja sortirà, home.
Ja sortirà, perquè sí. De moment no n'he sentit a parlar.
No, però hi ha gent que no hi estan d'acord. Ah, jo tampoc estic d'acord amb això. Però, aviam, necessitem energia d'un postal d'altre de treure. És que les coses són així.
A veure, igual que el tema de les nuclears, al moment tothom es volia tancar, ara resulta que és energia verda.
En part, sí, bueno, és millor que cremar carbó, per dir d'una manera. Doncs sí, són...
És que no es tracta de si és bo o ens agrada o no. El parc solar aquest d'escoltar... No.
Si és eficient...
Però si ho necessitem...
Utilitzem els recursos.
Ho hem de fer.
Doncs sí. És així, anem creixent i necessitem alguns recursos.
No, però és que és igual. Abans també era així. Quan se va fer fer de la inicial, venia el 80% de la llum. Venia el 80% de la llum que es produïa a Andorra. A Espanya, sobretot. Ara no. Ara han de comprar el 80% o el 75% o el 70%.
Sí, canvis d'època. Albert Gilabert, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. Albert Torres, gràcies per la teva presència.
Gràcies per convidar-me, home, ja ho saps.
Un plaer de tenir-te aquí també. I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.